Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? No acostumen a ser dies de gaire activitat els dimarts, però déu-n'hi-do aquest 26 de setembre tot el que ens està deixant. Sobretot en waterpolo, però no únicament, no només, perquè també tenim Copa de Futbol Sala. Avui, però, em venia de gust arrencar amb waterpolo de primer nivell europeu. Avui és dia d'estrena, com escoltàvem ahir al Media Day amb Blai Mallarac. El masculí enceta una nova fase de grups de la Champions, rebent ni més ni menys que el Brescia italià, un dels gallets, podríem dir. Però també ha estat dia de sorteig. Fa un parell d'hores, l'Estrelpool femení ha sabut que, entre d'altres coses, s'estalvia trobar-se amb el Mataró a la lligueta de la Champions. Les de David Palma ja tenen rivals en aquest nou format de la competició. Seran, a més, prou desconeguts, podríem dir, en un món que porta sovint els mateixos equips a veure's les cares tant sí com no un any rere l'altre. Per tant, amb el permís del Dunaujváros hongarès, el club es creuarà en el camí de dos rivals poc habituals, podríem dir, les últimes campanyes, com és el Moulouse francès i l'Alimos grec. Pels que, com avui servidor, abans del sorteig aneu encara una mica despistats, ja no és seu única, sinó que el sistema porta tothom a la piscina de tothom, per tant, 6 partits de lligueta, és a dir, que el Natació Sabadell marxa al nord de França, al sud de Budapest i també al sud d'Atenes en aquesta nova Copa d'Europa femenina de waterpolo.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canvia el format de la Champions femenina de waterpolo, no canvia el control de so de l'Hotel Suís amb la Bea Aguilar, un cop més al capdavant.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que hi ha jornada intersetmanal a la primera divisió masculina de futbol. A 9:45, el Barça defensa el lideratge. Ho fa al camp del Mallorca. Abans obre el foc a les 7 del vespre al Pizjuán. Un duel andalús, Sevilla-Almeria. Ahir a segona divisió, Tenerife 1, Espanyol 0. L'equip perico no va aprofitar l'ensopegada del Zaragoza a Malata, a Ferrol, per situar-se líder. I a tot això, la selecció espanyola femenina rep avui a Suïssa a 9:45 al Nuevo Arcángel de Córdoba. I en aquest hotel suís número 1282...
comenta la recepció.
Tindrem d'entrada un bon bloc de waterpolo de primer nivell europeu, també futbol, amb la ressaca del tribuna preferent número 100, el d'ahir, amb Bruno Batlle, amb Pau Resta. Tindrem futbol juvenil, també futbol sala amb el club jugant Copa avui a València, o el primer èxit en Portugal d'Òscar Trigo.
L'actualitat de la primera ref.
El Real Unión prepara el duel de demà de Copa Federació, ja no fas autonòmica, sinó ja nacional, al camp del Marino de Luanco, per tant, des d'Airún fins a Astúries. I la Cultu ultima l'exposició Expo 100, que recorrerà als 100 anys de vida i d'història de l'equip lleonès.
La notícia curiosa.
Parlen malament la rajadeta de l'exarlequinat Xavi Ginard sobre Jordi Roger i la seva gestió a l'Atlètic Balears. En una entrevista als companys de la SER de Mallorca, el també exporter balearico ha dit, entre altres coses, que des de l'arribada de l'ex del Cornellà s'ha canviat el rumb del Balears i ja no es respecta l'escut, que per com l'han tractat el club està desenganxat, però que se sent un balearico més i creu que la situació actual fa molta pena i acusa Ginard a Jordi Roger d'assessorar malament el president Ingo Volkmann.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que arrenca a la Vishaya Liga de Bielorússia a les 6, Bate Gomel.
I a les xarxes socials?
Després en parlarem, però a l'Instagram del Mercantil diu així: agrair el tracte que ha tingut el Mallorca amb nosaltres, deixant-nos roba, mitges i material de fisioteràpia, ja que a l'aeroport ens han perdut part de l'equipatge.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant precisament un ex del Mallorca i també del Sabadell en el seu dia, el canari Aridai Cabrera. You know I'm just kicking me up in your mind. Som-hi, va, 8 minuts i mig per sobre de la una. Avui, com dèiem en començar, entrem en waterpolo. De fet, ahir ja en parlàvem aquí a l'Hotel Suís. Teníem media day i res, una estoneta abans de l'inici del programa. La Finetwork Aquàtics de Can Llong es vesteix de gala una altra vegada avui, aquest vespre, per l'estrena de la Champions League masculina. Home, waterpolo, Pau Vitori, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Per segon any consecutiu, a casa s'alça el taló de la màxima competició continental i, a més, ho fa, podríem dir, amb un plat fort, aquest primer duel entre l'Estalpul Natació Sabadell i el Brescia.
Doncs sí, els italians que venen de la fase prèvia, però que són un dels grans noms d'aquesta competició. Una primera dada, i és que han estat des del 2016 a totes les fases finals de la Champions, siguin en format de final a 6 o de final a 8. I, de fet, una altra dada, la temporada passada es van imposar a Can Llong per un clar 10 a 14. Però, Adri, en la línia de l'Astralpool, han patit molts canvis aquest estiu. Han marxat peces com els Christian Presciuti, que s'ha retirat, Dissoma, Luongo, Kharkov, Vapensky, molts noms importants. Han arribat, sobretot, dues figures, dos waterpolistes, que són Max Irving i Mario Del Vasso, i, curiositat, són tots dos exjugadors del Telimar Palermo, que van perdre aquella final de l'Eurocup al mateix escenari de la piscina del partit d'avui, aquesta piscina de 50 metres de Can Llong. Per tant, no els hi portarà massa bon record aquests dos waterpolistes del Brescia. Com diem, han baixat un punt el nivell sobre el paper, a priori, i això fa que hi hagi fins i tot optimisme, ambició, tocant de peus a terra, però compta amb el discurs. Ara escoltarem d'aquí uns minuts el porter Edu Lorrio, però hi ha aquesta ambició d'intentar ser entre els 8 millors equips d'Europa. Recordem aquest canvi de format, grups de 4, els dos primers únicament es classifiquen per la següent lligueta, però vaja, que classificar-te t'assegura estar entre els 8 millors d'Europa. El grup de l'Astralpool, el Novi Beograd és el gran favorit, finalista en les últimes edicions. L'Steaua de Bucarest podríem dir que és la Ventafocs. Per tant, hi ha aquesta sensació que aquests dos partits contra el Brescia podrien ser la clau.
Te la jugues, no?
Te la jugaries.
D'entrada, el primer partit.
Pràcticament com si fos una eliminatòria, i això passarà també amb el femení, després ho comentarem, però com si fos una eliminatòria anada i tornada. Escoltem, abans de fer-ho amb el porter Dolorio, escoltem el tècnic Quim Colet recordant que l'any passat es van quedar a només un gol de classificar-se per la Final Eight, i per tant seria una gran fita poder-se classificar entre els 8 millors equips d'Europa enguany.
Ens va quedar aquest regust l'any passat per molt poc, doncs, poder classificar-nos en una Final Eight, i aquest any, encara que no hi hagi Final Eight, per nosaltres entrar al top 8 seria el mateix que classificar-nos per una Final Eight dels altres anys, no? Evidentment, hem de ser conscients que la Final Four sí que està molt lluny, no?, en aquests moments, que no vol dir que si entréssim doncs lluitaríem al màxim com sempre hem fet.
Doncs objectiu de, no sé si dir de màxims, però sí de força ambició en la prèvia d'aquest primer partit europeu de la temporada, aquest Astralpool Natació Sabadell Brescia d'aquest vespre a Can Llong.
Sí, sí, objectiu de màxims, ambiciós, tenint en compte que l'Astralpool també ha patit molts canvis aquest estiu, i que és un equip que...
Set cares noves, no?
Sí, 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 al final doncs més de mitja plantilla com el Brescia, per tant estan en aquest punt d'adaptació, de conjunció, i per tant en certa manera és una incògnita el que pugui passar avui a la piscina de 50 metres. Recordem precisament aquesta novetat, La idea és que tots els partits d'aquesta temporada del club, i ara de seguida també parlarem del femení, però també ho engloba, és que es juguin a la Finetwork Aquàtics de 50 metres, la de les grans cites. En aquest sentit, també, el tècnic ha fet una crida a que en els tres partits de moment que jugaran de la fase de grups, aquesta piscina presenti un gran aspecte.
M'agradaria aprofitar el reclam a l'afició, a tots els socis del club que realment vinguin a veure un espectacle de màxim nivell esportiu com és un partit de Champions de waterpolo, i també extensible a tota la gent de la ciutat que moltes vegades doncs, bueno, no coneix suficientment el nostre esport i segurament doncs, gaudirien de veure l'espectacle de màxim nivell amb el nostre esport com és el waterpolo i representant a la ciutat com representem, no?
Doncs una crida de Quim Colet, de l'entrenador d'aquest Astralpol masculí, perquè la gent s'animi a descobrir aquest waterpolo de primeríssim nivell continental, com és aquest Sabadell-Breixa, així com a primer tastet, i si s'hi enganxen, doncs que vagin repetint, tant de bo que més de 3 partits, que serà una bona senyal en guanya Europa. Ahir escoltàvem un dels nous, el Sabadell, perquè és veteranet també, Blai Mallarac, i avui és un dels que porta segurament més temps, dels que ja coneixem de sobres i que, de fet, estrena capitania aquesta temporada. I també, per què no dir-ho, la trentena, que ahir va bufar 30 espelmes. El nou capità de l'Astralpool Natació Sabadell, el porter de les últimes temporades, Edu Lorrio, amb el qual també ha pogut parlar el Pau Vitorí.
Doncs a les portes d'aquesta estrena de la Champions 2023-2024, amb el nou primer capità de l'Astralpool, amb l'Edu Lorrio. Edu, què tal, com estàs?
Hola, què tal, muy bien.
Amb ganes d'afrontar ja aquesta estrena de la Champions, com esteu?
Bueno, muy motivados, muy contentos de poder estar otra vez, otro año más en la élite del waterpolo europeo, de poner al club y a la ciudad en el máximo nivel y bueno, deseando que llegue ya el día de mañana.
Sí que és cert que aquesta Champions arriba aviat en el calendari, però no sé si ha estat bo, ha estat dolent, com interpreteu el fet d'haver-vos estalviat aquesta fase prèvia per haver obtingut la wild card, sent un equip que té tants canvis a la plantilla. Això ha estat bo, ha estat dolent?
Bueno, está claro que el calendario es el que es, ha llegado muy pronto este partido, pero bueno, para todos los equipos. Es verdad que Brescia ha jugado ciertos partidos de Copa Italia, de no mucho nivel, y se ha jugado una fase previa de la Champions y viene un poquito más rodado que nosotros, pero bueno, ambos equipos hemos cambiado muchos jugadores. Para nosotros sí que es verdad que si hubiese llegado un poquito más tarde, pues hubiésemos estado un poquito más preparados, pero el calendario es el que es, estamos listos, motivados y con muchas ganas de ganar el primer partido de Champions.
Hi ha hagut 7 canvis a la plantilla. Com va aquest nivell de conjunció entre totes les peces?
Creo muy bien, la verdad es que todos los jugadores están comprometidos, motivados, sabiendo cuál es el objetivo de este equipo, que es seguir pasar a la siguiente fase, quedar entre los dos primeros del grupo. Y bueno, la conjunción va lenta, pero paso por paso. El equipo está, creo que, en una buena dinámica y preparados para mañana.
I a tu, Edu, t'ha tocat fer un pas endavant com a primer capità aquesta temporada, sense el Sergi Cabanes a la plantilla. Ho notes, ho estàs assumint des d'un primer moment, aquest nou rol al vestidor, o què?
Bueno, para mí es un rol que ya desempeñaba el año pasado junto con Sergi. Este año pues me toca hacerlo junto con Fran y con jugadores como Blai o Alberto, que tienen más experiencia. Estoy muy contento, muy orgulloso de poder representar al club y a la ciudad y con ganas de poder dedicar una victoria mañana a la afición.
Has fet les dues últimes, Edu. D'entrada, ja has fet una petita pinzellada del Brescia, però sí que és cert que potser dels rivals que venien de la prèvia, no sé si digues el més fort, el que us ha caigut a vosaltres.
Sin duda. Brescia es un equipo que lleva prácticamente 10-12 años en la élite del waterpolo europeo. Es verdad que ha perdido algunos jugadores de cierto nombre, que se ha ido a otros clubes de Europa, pero sigue siendo un auténtico equipazo. Será un partido durísimo, una batalla, y creo que nosotros estamos en el camino de poder conseguir esta victoria y creo que sinceramente somos el mejor equipo.
I el format també, déu-n'hi-do, no? Perquè ara sí que t'obliga a no poder fallar, i més en un grup on tens el Brescia i el Novi, és dels grups més durs que hi ha, no?
Sí, a priori el Novi Beograd por plantilla es el claro favorito del grupo, y bueno, luego estamos, creo que hay 3 equipos que estamos en un nivel parecido. A priori Brescia por experiencia puede ser el segundo equipo, pero bueno, ya Sabadell demostró el año pasado que puede estar en el top 8 de Europa y bueno, este es nuestro objetivo, claro.
Gracias, Edu.
A vosotros, gracias.
Dos minuts i mig per sobre d'un quart de dues. Vitorí, el partit aquest vespre a la piscina de 50, quarts de 8.
Quarts de 8 és l'horari, 19:30. De fet, t'he de dir, Adri, que ja anunciava el club en les últimes hores que tots els seus partits aquesta temporada del masculí, de moment 3, insistim, a casa, contra el Novi Beograd i l'Steaua de Bucarest, a banda d'aquest duel contra el Brescia, es disputaran a 2:15. Per tant, serà l'horari tradicional de la Champions aquesta temporada. No oblidem també que després d'aquest partit contra el Brescia venen els tres desplaçaments consecutius i que es tancarà aquesta primera fase de grups a casa amb els dos partits contra l'Esteagua i contra el Novi.
I ho dèiem a l'inici, avui també ha estat dia de sorteig a Barcelona de la Champions femenina de waterpolo i també a l'streaming de la LEN amb una petita pífia també a l'hora de treure les boles. Estaven mal col·locades a un bombo i l'altre. Però vaja, el vigent campió, l'Estalpul Natació Sabadell, ja coneix els seus primers rivals a la fase de grups per començar a defensar la seva sisena corona. Deia John començar que, entre d'altres, s'ha estalviat creuar-se d'entrada amb el Mataró. De fet, s'ha estalviat, i no sé si estalviar-se és el millor verb perquè a nivell de desplaçament seria molt més còmode, però no jugarà contra cap rival de la seva mateixa lliga.
Correcte, i mira que hi havia possibilitats, perquè hi havia quatre equips catalans més: Mataró, Sant Andreu, Mediterrani i Terrassa. Ni un, ni dos, ni tres, ni quatre. Per tant, tres equips estrangers que es veurà, amb els quals es veurà les cares l'Estalpul Natació Sabadell.
També et dic, periodísticament, jo sé que potser les jugadores ara em diuen, no, home, saps què? Que jo prefereixo quedar-me per aquí i ja està.
Mira, però, acaba.
Però, no, l'argument és fàcil. Cares noves, un equip diferent, no sempre jugar contra les mateixes.
O no tan noves, les cares.
Home, no.
O no tan noves.
Tens a Lulú Guillet, per exemple, el Molús, que home, ha plogut, però que havia estat aquí abans d'anar cap allà, per exemple.
Mira, ho deies al principi, a l'inici del programa, i compro l'argument paraula per paraula. Jo prefereixo que hi hagi una mica de rotació pel que fa als equips, veure cares noves, veure equips nous, perquè al final és cert que des de l'exclusió dels equips russos de la competició, les probabilitats que sempre t'acabis trobant amb els Mataró, Olympiakos, Buliagmeni, Zubce, Ferencváros, són cada cop més altes. Per tant, avui ens ha sorprès, en certa manera, doncs, que aquest sorteig hagi estat en aquest sentit tan benèvol a l'hora de veure equips nous, que segurament tampoc siguin els més potents que hi havia en el sorteig. Un altre dels titulars, a banda que l'Estalpul Sabadell no es veurà les cares amb cap català, és que, evidentment, no et veuràs les cares amb el Mataró de moment, que és l'altre gran candidat, segons les apostes, a endur-se la Champions d'enguany, juntament amb l'Estalpul Natació Sabadell. Per tant, repassem, recordem, Molús francès, Alimos grec i Donoisvaros hongarès. El Molús, tu ho has dit, és que aquí, en aquest grup, hi haurà dues waterpolistes molt veteranes, molt consagrades, com són Lulú Guillet, el Molús, i Alexandra Simaki, l'Alimos, que ens ha sorprès, en certa manera, veure-la allà al roster, a la plantilla de l'equip grec, perquè la donàvem ja per retirada, des de fa uns anys, una de les millors jugadores que ha donat la selecció grega.
Hem hagut de buscar fins i tot on queia això, entre el Pireu i Glifa del sud d'Atenes. És curiós perquè en tota aquella zona tenim equips de sobres per donar i per vendre: l'Etnikos del Pireu, l'Olympiakos, el Glifa de... O sigui, al final,
Buliagmeni.
Sí. Dèiem abans canvi de format en el masculí, en el femení també, que m'ha pogut aquí, m'ha traït el subconscient en un moment del matí a la redacció, i dit, Vituri, on es juga això? I em diu, no, que
quin cap de setmana es juga,
correcte,
això? No?
Correcte, correcte. No, que no hi ha una seu fixa, i després he caigut, sí, és veritat. 6 jornades, per tant, aquí juga tothom a la piscina de tothom.
Bàsicament com el masculí, per fer-ho fàcil i fer-ho ràpid, és a dir, bé, amb una petita diferència, ara ho expliquem, però bàsicament com el masculí, en el sentit de dir anada i tornada, i un total de 6 jornades en aquest grup de 4 equips. Hi ha 4 grups de 4 equips, perdó, i per tant es juguen aquestes 6 jornades. Principal diferència, important diferència, és que només el primer classificat accedeix a la Final Four de la competició. Per tant, aquí no hi ha segona fase de grups. Aquí, directament, el primer s'endú aquest bitllet per la Final Four. Una mica a l'estil d'aquella segona B de fa moltíssims anys, en què hi havia grups de 4 i només el primer pujava a segona divisió. Doncs això. Així funcionarà aquesta nova Champions femenina. Per tant, no s'hi
no
va marge. La mala.
No hi ha marge d'error.
No hi ha marge d'error, però sí que és veritat que, sobre el paper, i de moment em consta que estaven ara acabant l'entrenament i dia de reunions a l'Estalpul, i en directe sembla que no podem escoltar a cap dels seus protagonistes, de les seves protagonistes, però sobre el paper ens comentaven que no estava malament aquest sorteig, que havien estat de sort.
Veient alguns grups així especialment fotuts que hi ha hagut, t'has estalviat unes quantes bales. Per tant, en aquest sentit sí que hem pogut tenir un sorteig prou factible amb el Mulhouse francès de Lulu Guillet, amb l'Alimos de Grècia i amb el Dunaus Baros, que segurament sigui l'únic amb el qual ens hem trobat últimament de manera més recent.
Doncs sí, sí, el Dunaus Baros, que fins i tot s'havia classificat en aquest cas per algunes Final Fours en els últims anys, però bé, sembla que ha perdut una mica de nivell, una mica de pistonada. Bàsicament també per dir-ho, perquè el Mulhouse s'ha classificat sorprenentment com a primer del seu grup de la fase prèvia, l'Alimos ho ha fet com a segon i el Dunaus Baros ho ha fet com a tercer. Per tant, no hauria de ser el rival més complicat.
Doncs fem una cosa, aturada pel camí, per la publicitat, de seguida el Sergi Garcés parlant de futbol. Si som a temps, entrem a algú del waterpolo femení també per fer una mica de valoració d'aquest sorteig, si no, fem via en aquest Hotel Suís. Vituri, no sé si ha acomiadat o no, ho deixo així a mitges.
Bé, doncs,
publicitat
i després
sorpresa. Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. En tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Sort que no l'he acomiadat. Vituri, estàs per aquí encara?
Encara sí, encara estic per aquí. Sí,
doncs
sí,
vinga,
sí.
Va, anem amb la valoració en calent d'aquest sorteig. Només sortir de l'entrenament a Can Llong, una de les referències del vestidor. Mati Ortiz, waterpolista sabadellenca, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
Estàvem fent aquí una mica de xup-xup del que ha estat el sorteig. Només passa el primer, defenseu títol i us ha tocat Mulhouse, Alimos i Dunaus Baros. Donem per bo el sorteig?
Sí, la veritat que estem contentes. Sí que és cert que també som conscients de que no és gens fàcil. Al final, com tu acabes de dir, passa el primer de cada grup i, per tant, és un format diferent al que estem acostumades i que s'haurà de lluitar. Hem demostrat i s'ha demostrat tots els equips que això és difícil, que estar aquí a Champions és complicat i que, per tant, no ens hem de confiar de res.
Aquí parlàvem ara de tenir cares noves al davant i un escut nou al davant, que normalment en el món del waterpolo femení acostumes a jugar sempre contra els mateixos equips, fins i tot hi havia la possibilitat de jugar contra Mataró, Sant Andreu, Mediterrani, Terrassa. Aquí hi ha una doble lectura, no sé a la qual t'aferres tu, a la dels desplaçaments curts si hagués tocat un equip de la Lliga Espanyola d'aquí de Catalunya, o el fet de tenir com a mínim, de tant en quant, en aquesta fase de grups, un Mulhouse, un Alimos, equips que són una mica diferents del que estem acostumats últimament.
A veure, la veritat que és el que dius, eh? Estàvem una mica totes, estàvem escoltant el sorteig mentre fèiem les peses al gimnàs, i teníem una mica allà el cor dividit, perquè per una part doncs vols també oblidar-te una mica d'això, perquè just quan la Copa Catalana comptava amb els partits que havien fet contra Mataró l'any passat, és que crec que van ser 10, entre 10 i 11. Llavors és com que de vegades es fa molt repetitiu. Sí que és cert que per temes de desplaçaments, doncs potser algun d'aquí haguéssim volgut, però bueno, al final també el guai de Champions és com sortir fora, desconnectar i com viure una mica aquesta essència d'això, no? De que és Europa i que és algo diferent a la Lliga.
Pau, no ho hem comentat, primer partit 7 d'octubre.
Sí, molt aviat. Passa com el masculí aquesta temporada, que hi ha tanta competició internacional després, europeu al gener, mundial al febrer, que tot ha d'estar molt compactat, molt concentrat. Per tant, aquestes alçades de temporada, habitualment estem parlant de Copes Catalunyes encara, de que sí, podem començar a saber ja alguna data de Supercopa d'Espanya, però el fet de tenir ja Champions, doncs, és estrany, no? No és massa habitual. I sí, en qüestió de 10 dies, 7 d'octubre, de fet ara estava mirant, Adri, per veure si havia sortit ja el calendari. Diria que encara no ha sortit...
Mati, no sabeu, no, encara?
No, nosaltres encara no ho sabem, tampoc, no.
Estava mirant a la web de l'Helena a veure si havien penjat ja el calendari de partits, si hi havia algun ordre, però encara no hi ha... No sabem si jugarà primer l'Astralpol a casa, si hauran de desplaçar-se... Bé, en qualsevol cas estarem pendents, però aquestes jornades que s'han de jugar, com aquell que diu, ja, octubre-novembre.
I són 6 partits, dèiem, només el primer es classifica. Per una banda, teniu segurament més rodatge a Europa del que passava fins ara, Mati, però per l'altra, clar, el marge d'error és minúscul.
Clar, és això, o sigui, al final ser primer del grup implica doncs, estar al 100% cada partit i qualsevol error doncs, et pot portar a no ser-ho i al final és qüestió d'acostumar-nos, no? És que com dèieu, al final és la setmana que ve, érem conscients, però és com que quan ha sortit el sorteig dèiem, espera, que és la setmana que ve, o sigui, que no queda res i aquesta setmana estem aprofitant per fer entrenos contra Canadà, que crec que també ens servirà per agafar un bon nivell, i doncs això, no? Doncs és una lliga que, com passava amb el masculí, no et pots deixar, si no hi ha lliga hi ha Champions, i s'ha d'anar sempre a tope.
Simplement recordar, Adri, també que a l'Astralpol hi ha hagut alguna petita modificació aquest estiu, no hi són ni Maggie Stephens, ni tampoc Helena Ruiz i Nona Pérez, aquestes dues últimes han marxat al Sant Andreu, i també preguntar-li a la Mati, no? Com està sent l'adaptació de les noves, de la Marche Keuning, que... en certa manera ja havia estat aquí, per tant entenc que l'adaptació està sent més fàcil, però sobretot el nom més desconegut aquí per nosaltres, que és el de la Sofia Giustini, aquesta jugadora de la Roma, que a més va arribar tard perquè estava jugant al Mundial Júnior. No sé com, Mati, com estan la Marxa i la Sofia?
Doncs la Marxa, com dius tu, una més. Al final ja havia estat aquí, fins i tot ara reiem que el seu germà també ha estat per aquí i és un més, o sigui que, és que al final és una més de la família, i la Sofia, doncs, la veritat que és super, super bé. O sigui, jo no la coneixia així en persona i tot el que puc dir és positiu. Avui va tenir uns dies de festa després de la Copa Catalana, 4 dies, ha tornat a incorporar-se avui i la veritat que és super oberta, aporta molt, té moltes ganes i jo crec que això al final és l'important a aquest equip, sense oblidar-nos també les petites que també pugen, que tenen ambició.
Doncs a partir de la setmana que ve, com dèieu vosaltres dos, estarem pendents ja que comença també, igual que avui el masculí, la Copa d'Europa del femení. Mati Ortiz, gràcies per l'atracament aquí just després de l'entrenament. Una abraçada.
Així, en calent, gràcies.
Fins ara. Pau Vituri, ara sí, t'acomiado. Fins ara.
Ara sí, adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Equador d'un programa en el qual hem parlat molt, molt, molt de waterpolo, dia de sorteig, dia d'estrena a Europa de l'equip de Quim Colet. Comencem també amb l'actualitat del Sergi Garcés i del Centre d'Esports Sabadell. La teva actualitat bé, Sergi?
La meva actualitat està perfecta.
Hi ha molta novetat últimament?
No, la novetat està, de ser aquí amb tu un dia més, és tot el que hi ha de novedors.
És que estava pensant dues coses a la vegada i aquí ha fallat el contacte. De fet, dia de poques novetats al Sabadell, sí. Dia de ressaca, dia de després del Tribuna Preferent número 100, ara que marxa el Pau Vituri, hem canviat de lloro, que ahir teníeu cita la nova Creu Alta al vespre, i pel que fa a l'actualitat pura i dura, l'equip avui no s'entrena, per tant, dia de recordar una miqueta coses fins i tot extraesportives que han passat per davant de les futbolístiques.
Sí, i que algunes d'elles tenen molt a veure encara amb aquesta derrota, amb aquesta visita al nou estadi Costa Daurada del passat cap de setmana. Això sí, sense perdre de vista l'horitzó més immediat, que diumenge torna al futbol i que el Sabadell té, no sé si dir ja, perquè això és molt manit, el tema de primeres finals o primeres necessitats d'urgències davant el Sestao Rivera. En tot cas, com dius, ahir va haver-hi aquesta edició especial, aquest centenari celebrat del Tribuna Preferent de la tertúlia dels dilluns a Ràdio Sabadell, i un dels protagonistes, sens dubte, un dels convidats de luxe que ens va voler acompanyar, va ser el director general del club, el Bruno Batlle, convidat principal a l'hora de parlar gairebé de tots els aspectes de l'actualitat més rabiosa i gairebé, podríem dir també, des de totes les vessants possibles que poden afectar ara mateix el Centre d'Esports Sabadell. Anem a començar per parts, a posar una miqueta d'ordre per aquells que es van perdre el Tribuna Preferent i els que no, doncs que ho puguin recordar,
evidentment. El poden recuperar sencer a YouTube, per exemple, però
quan vulguin.
Un tastet.
Comencem per la purament esportiva. Com dèiem, aquest moment que viu l'equip després de caure derrotats el passat cap de setmana davant el Club Gimnàstic Tarragona, un Sabadell que ara mateix es troba en aquesta zona de descens, tot s'ha de dir, és molt d'hora, i que a sobre està empatat a punts amb el que seria la zona de permanència, que per cert, curiosament o no, la marca l'Arenteiro, el conjunt gallec, però amb aquest mal sabor de boca que ha deixat l'ensopegada de diumenge, com dèiem, pensant una miqueta també en el futur immediat i en aquesta visita del Sestao River del pròxim cap de setmana. Doncs bé, recordàvem en roda de premsa, ho sentíem ahir amb el Miqui Lladó, parlant, no d'ultimàtum, però sí d'aquesta obligació del sí o sí guanyar, res que no sigui guanyar, doncs no entra en els plans, i se li preguntava també ahir, enmig de la conversa, el Pau Vitori preguntava al Bruno Batlle per això, pels ultimàtums, per posar-li etiquetes o no de final, de no final, a una sisena jornada. Doncs bé, més que posar, com dic, aquestes etiquetes, Adri, el que va fer és referir-s'hi a l'estat anímic dels jugadors i les ganes que, diu, tenen de refer-se i ganes de que arribi ja el diumenge per tornar al bon camí.
Estem focalitzats en guanyar el Sestao, confiança absoluta que això serà així, perquè jo he pogut parlar avui amb el Miqui, no l'he vist amb la sensació d'ultimàtum, tampoc he vist els jugadors que he pogut parlar amb molts d'ells, el que tenen és aquesta sensació de neguit, no? Jo crec que el neguit sí que hi és, perquè realment tenen tantes ganes de guanyar, tantes ganes de fer coses bé, de traduir tot el que fan als entrenaments, que és aquesta sensació, no? que el millor que pot passar és que se la treguin, que surtin dilluns tranquils i treguin tot allò que estan treballant i que fan molt bé.
I per cert, que encara, com dèiem, amb aquesta ressaca del partit contra el Nàstic, Bruno Batlle també va referir-se a l'episodi, com deies, Adri, més extraesportiu, però que va marcar bona part del debat i de la tertúlia d'aquest episodi lamentable de l'aficionat del Nàstic que va saltar la gespa i va agredir amb una empenta a Manel Martínez en el tram final de la primera meitat. Un fet, per cert, ho dèieu ahir també aquí amb el Sergi Parc, que l'àrbitre del partit, Moresan, no va fer constar a l'acte, assegurava el cos tècnic, la quarteta arbitral, perdó, que no havien presenciat, que no s'havien adonat d'aquesta circumstància. Estrany, si més no, però bé, se'ls ha de donar aquest benefici del dubte.
Sincerament, és que cada vegada dubto més, perquè com dèiem ahir amb el Sergi Parc, no quadra res veient tota la seqüència perquè barregen coses d'un minut abans amb un minut després.
Si acaben fent un poti-poti.
Coses que han passat abans d'un córner amb coses que passen després, però ajuntades com si fos a la vegada.
I que no tenen massa a veure amb la realitat ni de l'episodi 1 ni de l'episodi 2.
Correcte,
de l'episodi 2.
Correcte.
Però bé, en tot cas, el Sabadell, ho apuntaves ahir, Adri, que s'estaven plantejant a elevar aquesta queixa federativa, doncs bé, Bruno Batlle ho confirmava ahir al vespre, i aquesta queixa formal, sobretot, diu, amb la intenció que no es tornin a repetir episodis com aquest.
Han fet una queixa formal a la Federació Espanyola de Futbol, doncs una mica transmetent els fets, també perquè no estan a l'acte, i creiem que no podem normalitzar aquest tipus d'actuacions. Creiem que el futbol hem d'anar molt en compte que aquest tipus de coses a vegades es normalitzen i és inacceptable. O sigui, no pot ser que una persona doncs pugui entrar al terreny de joc i espentar amb un jugador, perquè en aquest cas s'ha d'espentar, pot passar una altra cosa i no podem normalitzar. Amb la qual cosa, doncs sí, hem fet una queixa formal a la federació, doncs traslladant-li la nostra preocupació per aquests fets i explicant el que va passar.
I fins i tot afegia després Bruno Batlle que no es tractava d'haver-hi més conseqüències, sinó simplement que no es torni a repetir mai més un episodi com aquest, que amb total normalitat algú pugui saltar de la graderia al camp, que va quedar en una empenta i prou, però al capdavall a agredir a un futbolista. En un sentit més general, però també sense deixar la parcel·la esportiva, evidentment, durant la conversa que van mantenir el Pau Vitori i el Bruno Batlle, també es va parlar d'alguns dels noms propis de l'actualitat, o per mi, el gran nom propi d'aquest inici de temporada, en el millor sentit de la paraula, en el sentit més positiu, com és el de David Estals.
Sí, David Estals i la seva renovació, perquè jo crec que ja és nom i cognoms, que va tot junt en aquesta història. Hem de recordar, ho hem dit ja mil vegades, però si cal ho repetirem mil vegades més, que David Estals acaba contracte aquest proper estiu, és a dir, té contracte fins a allò que es diu el 30 de juny del 2024. La intenció del club és molt clara, La vam sentir en veu del director esportiu fa alguns dies a l'estrena d'aquesta temporada de l'Hotel Suís. N'hem sentit parlar al jugador en el tribuna preferent de la setmana passada. Per Bruno Batlle, també és un objectiu molt clar, però això sí, deixa molt clar també que sense precipitacions ni cap moviment que pugui arribar a hipotecar un Sabadell que ara com ara no sap tampoc de quants diners ha de comptar en el futur immediat.
Volem renovar-lo, volem renovar David Estals, és així. És un jugador que representa moltes de les coses que volem al club, és un jugador que ho dona tot, que és treballador, que té qualitat, que és jove, és de Sabadell, és de la cantera, porta moltíssims anys aquí, o sigui, ho té tot. A partir d'aquí també hem de ser responsables, no? El club, doncs ara mateix, hem de saber quan podem renovar, quan podem oferir. Hi haurà un moment que és el qual es pugui, que li direm, serà el primer jugador que trucarem per renovar.
Doncs, primer jugador, eh? O sigui, és un dels titulars, eh? Serà el primer.
Que... Està clar que el missatge és molt directe i les intencions també molt clares. Veurem si això es pot desbloquejar més aviat que, o més d'hora que tard per evitar qualsevol ensurt que pugui arribar en forma d'oferta de l'exterior.
I l'última pinzellada de l'entrevista, que insisteixo, la podeu recuperar sencera al YouTube de Ràdio Sabadell, a youtube.com/Ràdio Sabadell o fins i tot a radiosabadell.fm, sobre el tema dels inversors.
Sí. Gairebé és obligat, eh? Cada cop que podem tenir oportunitat, que no són poques, de parlar amb Bruno Batlle, és fer-li allò una situació del moment, de com es troba l'estat de la qüestió, i en aquest cas el famós capítol dels possibles i futurs inversors del club. En aquest sentit, no vam treure massa aigua en clar que no sapiguéssim a hores d'ara, de les anteriors ocasions en les quals Batlle s'ha referit a aquest episodi o a aquesta història. Se segueix treballant. Tot sembla apuntar que per la bona via, però això sí, continua el director general del Sabadell, Adri, sense mullar-se en quant a un calendari, allò que diríem, clar i definit.
És necessari, quan abans millor, però és veritat que la propietat actual tampoc té, no pot decidir els timings molt bon, en aquest cas, no? Llavors, sé que s'està treballant, estem treballant, i el que deia l'altre cop, aviat, què és aviat? No t'ho sé dir perquè porto ja 6 anys al club i quan es diu aviat no és tan aviat, amb la qual esperarem i tant de bo sigui quan abans.
Doncs a l'espera de resoldre aquesta qüestió, aquesta inversió, anem també a la plana esportiva. Com dèiem, van començar avui dia de descans abans de preparar el partit de diumenge a les 4, ara ja sí, amb horaris bastant més normals, no tan nocturns en aquesta primera federació. Rep el Sabadell, que no ha deixat la porteria a zero encara en cap ocasió, a l'equip que encara no ha marcat, el Sestao River. Una de les dues es trencarà, evidentment, per nassos. Sergi Garcés, avui en Pau Resta, fent una miqueta bullir l'olla.
Sí, i recordant una miqueta també sensacions postpartit encara davant el Nàstic, com paeix l'equip aquesta tercera derrota de la temporada. A més, recordem, la segona consecutiva, després de perdre a casa contra la Sociedad Deportiva Logroñés. I en aquest sentit, el defensa empordanès ha fixat la mirada, sobretot, en un objectiu que ara ja s'ha convertit gairebé en un mantra col·lectiu, que és el d'aconseguir que per fi la porteria del Sabadell es quedi a zero, sense comptar copes federacions, copa catalanes, etc. Hem de recordar que dels 5 partits de Lliga que s'han disputat fins al moment, el Sabadell no ha estat capaç de deixar aquesta porteria a zero en cap d'ells.
Si sumes Copa Catalunya i Copa Federació, tampoc.
No, o sigui, no, tampoc, evidentment.
L'únic va ser un amistós a Olot.
I remuntant-nos, crec que ho deies ahir, al mes de maig, diria,
sí,
que
abril,
és a finals d'abril, principis de maig.
El dia de la permanència contra la Nucía.
Doncs això, l'últim partit en el qual, o l'últim partit oficial en el qual el Sabadell ha estat capaç de deixar la porteria a zero. No es vol capficar-se en aquesta realitat, en una realitat molt evident, però sí que deixa molt clar també Pau Resta la importància d'aconseguir que la porteria es quedi a zero, i això sí, sense capficar-se, diu, amb la classificació.
Primer començar per la porteria a zero, ser sòlids, que ens generin el mínim, però bé, no em preocupa la classificació ara mateix, perquè estem a jornada 5, tothom sabem d'on venim, i els del Sabadell encara més, si compten fa 2 anys, però bé, jo crec que és anecdòtic, que l'equip, hem de trobar un bon partit. Jo crec que quan trobem un bon partit, aquest equip començarà a anar cap endavant.
I com a fórmula de solució, una recepta clara, si més no, per el Pau Resta.
fer un pas endavant, més contundència i més seguretat al darrere, aquí ho signaríem tot segur amb els ulls tancats, i també, per cert, destacant una necessitat que diu que té l'equip en atac, que s'estan desaprofitant ocasions molt clares que poden canviar també el signe del partit. Per tant, amb aquesta claretat i efectivitat que va tenir la temporada passada l'equip i amb la solidesa que tenia al darrere, ja ho tindríem. Ara és qüestió de repetir-ho.
S'ha de fer un pas endavant, a la línia defensiva sobretot, i hem de ser autocrítics tots, i m'incloeixo, però bueno, jo crec que també tots els partits hem tingut ocasions per fer el gol i matar-lo, no ho hem fet, i després dos, tres accions que dius ens perjudiquen, però jo crec que estem arribant, estem tinguent, i que també ens hem d'exigir a dalt, i hem de començar a tenir la responsabilitat de fer el gol.
Doncs la fórmula que sembla clara, ara falta que els homes de Miquillado la portin a la pràctica diumenge a les 4, per tant, demà tornada a la feina.
Demà tornada a la feina, entrenament a Sant Oleguer si no hi ha canvi. Per cert, demà, i sí que el podrem escoltar en directe aquí a l'Hotel Suís, parla Antonio Moyano, després de la seva estrena, 45 minuts, va tenir l'andalús el passat cap de setmana al nou estadi. Demà
presentat fa ben poquet,
sí,
eh?
La veritat és que sí, fa poc el vam escoltar, doncs, de sensacions prèvies, ara ja, com a mínim, amb aquest punt d'experiència d'haver tastat ja el que és jugar amb la samarreta del Sabadell. Però, com diem, demà l'escoltarem a veure què ens diu el de Montilla. Dit això, diumenge, com dius, 4 de la tarda, el partit contra el Sestao River, des de mitja horeta abans, des de dos quarts de quatre, ja m'anava molt més enllà.
Amb el partit fet, ja.
Dos quarts de quatre a la tribu de Ràdio Sabadell amb el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Per rematar la informació futbolística, futbol juvenil, futbol formatiu, el Mercantil va fer saltar la banca Son Bibiloni guanyant per 0-1 al Mallorca per plantar-se setè de la divisió d'honor juvenil amb 7 punts. Tot i travessar un turmalet per la dificultat dels rivals en aquest tram de competició, l'equip de Carlos López va fent la seva feina, el seu camí de formiga, sumant punts i vivint en una situació prou còmoda a la taula. L'atacant David Rocha es felicita per aquesta bona arrencada.
Sí, muy contentos. Hemos empezado la liga muy bien, quizás mejor que hemos pensado, pero ha sido un comienzo muy importante en esta liga tan dura como es la División de Honor, que cada punto vale y esos resultados reflejan que podemos competir a cualquier uno.
A Palma, tot això, el golejador va ser precisament Rocha, l'ex del Cerdanyola, que va fer un gol, podríem dir, similar al que va encaixar el primer equip del Sabadell abans d'ahir al camp del Nàstic de Tarragona, però amb l'agreujant pel Mallorca que el 0-1 mercantilista a l'Antonio Asensio va ser sobre la botzina.
El gol ha sido, si no me equivoco, en el 94-95 y ha sido un balón que hemos despejado de nuestro campo y así el balón estaba muerto. La jugada estaba muerta, pero he creído hasta el final. El portero ha salido y el central del otro equipo también. Han hecho el lío y he ido hasta el final y me ha caído el balón y solo para adentro.
A tall d'anècdota, com dèiem en començar el programa, es va perdre part del material a l'aeroport del Mercantil i, per tant, el Mallorca va haver de cedir mitgetes, material de fisioteràpia, etc. al conjunt gracienc en aquest 0-1 a l'Antonio Asensio. Aquest diumenge, a 4:15, Mercantil Espanyol. El Joan Murtró de Raona Marinals. Tindrem temps per comentar-ho amb més calma, però els pericos arriben després de dos empats seguits i només un punt per sobre dels mercantilistes. I el Sabadell, en canvi, segueix amb la seva inèrcia negativa, rebia el Badalona, el sorprenent líder, amb 12-12, i al descans guanyava el Sabadell per 1-0, però els escapulats van capgirar el marcador quan més mal fa, també en l'última jugada del partit, igual que el Mercantil a Mallorca. En aquest cas, qui parla és Pau Fernández, l'autor del gol del juvenil a Arlequinat, lamentant el punt de crueltat que va tenir aquest desenllaç.
La primera part hem fet molt bona feina, hem fet molt bona feina sense pilota i en pilota hem aprofitat les ocasions que hem tingut, que han sigut poques, però al final el futbol va d'això i ens van dir a la prèvia que ells tindrien la pilota, que segurament dominarien el joc, però que teníem que aprofitar les ocasions i bueno, hem tingut la mala sort que a la segona part el futbol, això és el que dius, ha sigut molt creu amb nosaltres, ja ho porta sent algunes setmanes, però bueno, toca seguir treballant i això ho aixecarem tots junts.
La inèrcia positiva del rival, diu Fernández, va poder més que un Sabadell en dinàmica negativa, que és penúltim ara mateix amb només un punt de 12. Pobre bagatge, abans de visitar dissabte a les 4 al Huesca, equip que tenen 3 punts per sobre. I tot enmig d'una situació un pèl enrarida, amb la sortida del tècnic d'Oriol Alcázar, després que Vilablareix fos l'entrenador del Sabadell B, Conrad García, qui dirigís l'equip. Dissabte, el partit de la Divisió d'Honor Juvenil Olímpia era just després del de la Lliga Elite i l'encarregat de seure a la banqueta va ser Albert Milà, fins ara tècnic del Juvenil B i que, de fet, té opcions de quedar-se al capdavant d'aquest Divisió d'Honor. Pau Fernández explica com han viscut aquests canvis al vestidor.
Sí que és veritat que són setmanes atípiques, però això no depèn de nosaltres. Nosaltres hem de treballar i, òbviament, és l'únic que ens queda de la següent jornada aconseguir els 3 punts. I ara ja no queda un altre. Anar a Huesca i guanyar els 3 punts com sigui.
A la Lliga Nacional Juvenil, per cert, el Sabadell B sí que va fer els deures i, a més, golejant, va doblar aquest cap de setmana Albert Milà i, després de la dolorosa derrota del juvenil a dissabte, l'endemà va superar 4-1 el Cornellà B en un partit en el qual els arlequinats ja guanyaven 3-0 al descans. Dissabte, a 4:45, veurem amb qui a la banqueta, el Sabadell B visita l'Europa, el nou Sardenya, el segon juvenil del centre d'esports és 5è i l'equip graciank 9è, però els dos empatats a 3 punts després d'aquestes dues jornades.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I com us dèiem al principi del programa, avui és un dia de molt esport. Avui tenim futbol sala, Copa del Rei. El primer equip del Natació Sabadell masculí juga a Terres Valencianes. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
En concret, a la pista del Pilar, equip d'inferior categoria.
Sí, ja és la segona ronda d'aquesta Copa del Rei. I com va passar en la primera, contra l'Olímpic La Floresta, el rival dels nedadors, com dius, també és d'inferior categoria, de tercera divisió, i per tant podríem posar-li aquesta etiqueta de favorits als homes de Pau Machado. Això sí, una de les principals dificultats serà aquest fet d'haver de desplaçar-se fins a Terres Valencianes entre setmana, amb alguns jugadors que no podran, doncs, per motius obvis, laborals, etc. Però tot i això, tot i aquest desplaçament farragós pel jugador Àlex Llamas, a la balança pesa més la il·lusió que hi ha a l'equip de seguir viu en aquesta competició.
Cansa, porque mucha gente, por ejemplo, tiene trabajo, hay gente que a lo mejor no puede venir por el tema laboral, claro, quieras o no, no estamos viviendo de esto. Entonces, ilusión, mucha. La ilusión esa de que te toque un primera, a mí me haría ilusión volver a competir contra los compañeros que estuve en Industria Santa Coloma. Entonces, esa ilusión no se pierde, y que el club pueda pasar de ronda en Copa del Rey, yo creo que es algo grande.
Contra l'Olímpic Floresta es va passar, tant de bo que el club passi contra el Pilar, que per cert ve de derrotar l'Albacete a la primera eliminatòria, i és un equip que l'any passat es va quedar a les portes de pujar a segona B, va acabar segon classificat, i ara ja és líder del seu grup a tercera després de dues jornades, així que compta amb aquest equip a partir de 9:45 del vespre, que és l'hora de l'inici del partit. Recordem, Madrid, que és eliminatòria a partit únic, i que a partir de la següent ronda entren en escena els equips de segona divisió. Els de primera no ho faran fins la quarta, i els de Champions, Barça i Palma, això ja serà més endavant, a partir dels vuitens.
Vaja, que l'has de liar ben grossa per trobar-te'ls. I tot després d'un cap de setmana rodó, en el qual els de Pau Machado van aconseguir el primer triomf de la Lliga, imposant-se, doblant en el marcador 3-6, al filial d'Indústries, a Santa Coloma.
Sí, amb remuntada a la segona part després d'uns mals minuts del club, amb protagonisme precisament per Àlex Llamas, autor d'un doblet. Es va treure, Adri, un gran pes de sobre, l'ex del primer equip d'Indústries, precisament, perquè feia molt de temps que no veia porteria en un partit.
Sí, yo la verdad que estaba ya frustrado, o sea, de llegar a casa, tú piensas que he llegado y en pretemporada no he metido ni un solo gol. Entonces, llegas, ves que el año pasado, ostras, pues estás más cerca de portería, crees que tienes más oportunidades, y ves que, claro, ves el partido de Mataró, te lo miras y dices, fallando ocasiones muy claras, pero bueno, llega el partido que te sale y a lo mejor te puedes tirar un mes sin salir, o llega el siguiente partido y metes otros dos. Esto, la verdad, que varia mucho.
Doncs es treu un pes de sobre com a golejador Àlex Llamas. 4 punts de 6 possibles suma el Natació Sabadell en les dues primeres jornades de la segona B, mentre que l'Escola Pia en suma 3 després d'estrenar el seu caseller en una pista fotuda, eh?
pista fotuda d'aquelles victòries de prestigi, 2-4 en aquest cas pels homes de Pedro Donoso, que com deies aconsegueixen els primers punts del curs a segona B després que, recordem, la setmana passada es perdés en l'estrena contra les Corts. Un dels golejadors a la pista marinera va ser Carlos Povedano.
Si lo miras con perspectiva antes de empezar y tienes que empezar con 3 puntos, pues cuentas con los 3 de casa contra un rival de recién ascendido que ya nos demostró que va a poder competir contra todo el mundo, que tiene muy buena plantilla, que juegan bien a fútbol sala. Y piensas también que la Barceloneta, pues es uno de los campos más complicados de la categoría, pues es un sitio en los que, entre comillas, digamos, se pueden dejar puntos.
Recordava això Povedano, precisament, que el Barceloneta, tot i començar la Lliga amb 2 derrotes, és un dels grans d'aquest grup 3 de segona B i posa en valor el triomf d'aquest cap de setmana.
La verdad que es un equipo que está construido para aspirar hasta arriba, mínimo entre los 5 primeros, para luchar por Copa del Rey y Playoff, y la verdad que el equipo demostró que puede competir contra cualquiera en cualquier pista.
Gran victòria, però una mala notícia, i és que l'únic pivot de la Pia, Marcel Bravo, va veure la vermella directa i serà baixa aquest cap de setmana contra el Calvià, i compte que no li caigui més d'un partit.
Doncs haurem d'estar pendents a les sancions a la segona B de futbol sala a veure com acaba aquest capítol. Sergi Parc, gràcies. Avui pendent, no?, del Pilar de València.
Sempre pendent d'aquesta eliminatòria del club.
Com? No t'hem escoltat. Et treus massa d'hora els auriculars i després passa el que passa.
Que aquest vespre ben pendents d'aquesta eliminatòria de la natació Sabadell contra el Pilar.
Ara sí, no tornis a posar-te els auriculars, no cal. Una abraçada.
Adéu.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
El tram final del programa de l'Hotel Suís d'avui el dediquem al món del bàsquet en cadira de rodes. En plana internacional, el sabadellenc Òscar Trigo ha aconseguit l'ascens a la divisió B del bàsquet europeu, liderant la selecció portuguesa de bàsquet en cadira de rodes. A l'Eurocopa disputada a Sarajevo, a Bòsnia i Herzegovina, l'equip portuguès va ser subcampió del torneig, guanyant tots els partits, excepte la final contra Txèquia. Hola, Òscar, en directe, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Enhorabona, perquè diria, si no m'ha fallat el meu discret portuguès llegint mitjans d'allà, que Portugal des del 2016 no hi era i que és el primer ascens en 14 anys. Per tant, primer gran èxit al capdavant de l'equip, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Tot ha anat molt bé i lògicament, buscàvem un somni que era tornar un altre cop a la categoria B per tal de ser molt més competitius a nivell internacional, i s'ha assolit, o sigui que molt bé, molt satisfets.
Vau guanyar, i a més molt bé, a Armènia, a Irlanda després, Finlàndia i a Bulgària a semifinals, 56-49, que per igualtat en el partit i perquè estava en joc l'ascens, suposo que és el partit contra els búlgars el que més recordaràs d'aquesta cita a Bòsnia, no?
Bueno, ja, sobretot hi ha dos grans partits. El partit de grup, Irlanda és un equip que està en fase ascendent, té un equip molt jove, amb una escola anglesa molt marcada, amb molta intensitat, i teníem molt clar que volíem quedar primers per tal de no creuar-nos amb Txèquia, ja que Txèquia ha portat un equip molt veterà, un equip amb molta experiència, i no ens volíem creuar amb aquesta situació. Llavors, un dels primers partits era aquest, per assolir la primera posició de grup, i el segon, com no, sí, el qual aconseguia el somni, no? Sabíem que el quart partit era bàsic, tot el que haguéssim fet anteriorment, si perdies aquest partit estaves mort. Oi? I l'equip búlgar és un equip que amb 5 jugadors a la Lliga Italiana, a Divisió d'Honor, joves, amb molta capacitat, era un equip molt dur, molt difícil, i la veritat és que es va viure amb molta intensitat.
Després va venir la final, va faltar la cirereta de guanyar l'or, vau perdre 42-65 contra Txèquia, que com deies, veient el torneig que havien fet fins aleshores, era el rival a batre.
Sí, sí, Txèquia era el rival a batre, ja dic que ha presentat un equip que ja havia competit a nivell A, feia anys, de fet jo amb selecció espanyola ja m'havia creuat amb aquest equip, amb molts dels jugadors, i tenia molt clar que si arribàvem a aquesta final, bueno, pues, podria il·lusió, no? Però lògicament jugàvem contra un equip molt, molt experimentat, i així ho van demostrar, no? A la primera part van fer un gran partit, van treure profit de totes les petites errades que vam cometre, i lògicament a mitja part va ser molt complicat, perquè ja se'ns van anar a 20, no? I va ser molt difícil després poder competir contra ells, no? Però bueno, independentment, il·lusionats per la fita aconseguida, no? Sobretot ja dic, per aquest partit de semifinals que ens marcava el futur de l'equip i de la selecció, no? En aquest sentit.
Portes un temps ja a Portugal, l'Òscar Trigo és sabadellenc, que havia estat seleccionador espanyol de bàsquet en cadira de rodes, ara ho és de Portugal. T'ha sorprès alguna cosa? El nivell era el que esperaves? Què t'has trobat allà a Portugal?
Bueno, he anat coneixent. Vaig començar el projecte aquesta Setmana Santa. Tenia coneixement de la Lliga Portuguesa, una lliga que té menys equips que la Lliga Nacional, la Lliga Espanyola, i és veritat que va quasi una generació per darrere del que estem acostumats aquí a Espanya, no? Però sí que és veritat que en els últims 5 anys han estat treballant molt bé en la categoria sub-22, i amb l'equip hem fet l'aposta per treballar amb jugadors sots 23, amb 6 jugadors sots 23, que han estat a l'últim europeu sub-23 competint, i lògicament m'he trobat un equip que, bueno, pues que té cert talent de joventut que s'ha d'explotar, no? I això és el que hem fet, ha sigut treballar amb els joves, basant-nos també en l'experiència dels més grans, i l'equip ha anat creixent, no? Lògicament, de totes maneres, hem de ser realistes, i han d'haver-hi molts canvis a nivell no només d'equip, sinó de mentalitat dintre de la Federació Portuguesa i del bàsquet portuguès perquè han de ser competitius en el nivell B. Així que ara ens toca reflexionar, posar els hàndicaps sobre la taula i veure com podem potenciar el nivell de Portugal en aquest àmbit internacional, no? Perquè no ens interessa pujar per baixar, sinó que el que dèiem els jugadors, no? Hem pujat per mantenir-nos, que és l'objectiu, és el següent objectiu.
Doncs queda feina per fer ara, però el primer pas ja s'ha fet amb aquest ascens a la Divisió B. Òscar Trigo, seleccionador portuguès de bàsquet en cadira de rodes i de sobres conegut aquí a la ciutat, enhorabona per aquesta primera victòria important com a seleccionador. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Ràpidament, demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, tindrem Antonio Moyano en roda de premsa en directe des de la nova Creu Alta. Repassarem la segona catalana amb el comiat al Can Rull, Rómulo Tronchoni de José García de Numoski. També tindrem bàsquet i, evidentment, el que hagi succeït avui aquest vespre tant a Can Llong, en el partit contra el Brescia d'estrena a la Copa d'Europa de waterpolo masculí, com també a València en aquesta segona ronda de futbol sala que ara en parlàvem, del Natació Sabadell amb el Sergi Parc. Com dic sempre, si no ens esteu escoltant via podcast, falten 30 segons només per arribar a les dues, per tant, és l'hora del Notícies Migdia amb la Núria García i amb l'agenda informatius d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Una abraçada des del control de so de la Bea Aguilar. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.